RAC 1. Notícies. Adrià García.
Bon dia, són les 5. Continuen les complicacions a la carretera C-16, on s'hi acumulen 5 quilòmetres de cues i circulació en retencions en aquesta tarda d'operació tornada de Tots Sants. Fins a les 4 han arribat a l'àrea metropolitana de Barcelona un 30% del total de 265.000 vehicles que està previst que ho facin al llarg del dia. Sapiguem quina és l'última hora des del RAC. Anna Hernández.
Continua la tranquil·litat a les carreteres catalanes. Aquesta hora sembla que l'AP-7 comença ja a formar-se els primers trams de retencions de la jornada en punts habituals com ara el de la Roca del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona, amb uns 3 quilòmetres més densos i també un inici de retencions ja a l'altura de Sant Celoni. Més enllà d'això segueixen les complicacions amb trams aturades a la C-16, a l'autopista, on són aquests 6 quilòmetres més densos en sentit sud entre Guardiola de Berguedà i Fígols. I a la C-55 en sentit sud també 3 quilòmetres més a l'altura de Manresa i fins a Castellgalí, on el trànsit no és gens fluid i fins i tot trobem algunes aturades en algun punt. A banda de tot això, situació generalment tranquil·la en aquesta operació tornada de Tots Sants. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
Doncs precisament davant aquest augment de la circulació en les pròximes hores, el Servei Català de Trànsit demana extremar les precaucions per evitar accidents. I és que en tot el que portem d'any han mort 131 persones a les carreteres catalanes. Tot i això, segons ha explicat el seu director, Ramon Lamiel, la xifra suposa un 17% menys respecte al 2019.
Això és una notícia positiva, però mai podem estar satisfets ni estar contents, perquè mentre hi hagi víctimes, això representa que hi ha una tragèdia darrere de cada víctima. Per tant, encara hem de ser més ambiciosos. No obstant això, la reducció estaria dintre dels objectius que ens havíem marcat.
Segons aquest balanç, la P7 continua sent la via que concentra més víctimes mortals, amb un total de 23 des de principi d'any. I en crònica internacional, Jair Bolsonaro admet la derrota i no impugnarà els resultats de les eleccions presidencials del Brasil. El fins ara president del país trencarà el seu silenci en les properes hores en una compareixença pública, la primera des que es van conèixer els resultats electorals fa més de 40 hores. Ho ha explicat en un comunicat el ministre de Comunicació del Brasil, que ha avançat que abans Bolsonaro es reunirà amb els jutges de la Cort Suprema. Tot plegat mentre milers de partidaris del dirigent d'ultradreta intenten paralitzar el país per protestar per la victòria de Luis Ignacio Lula da Silva, a qui acusen de frau electoral. Camiones partidaris de Bolsonaro continuen bloquejant carreteres, tot i que la justícia i també els governadors han donat l'ordre a la policia d'aturar les protestes. De fet, el responsable de la Policia Federal de Carreteres haurà de pagar una multa per cada hora que durin els bloquejos. I de l'Amèrica Llatina a Europa, perquè la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, confirma que hi haurà més pujades dels tipus d'interès, tot i el risc de recessió a Europa. En una entrevista que publica el portal del BCE, coincidint amb el tercer aniversari de la seva arribada al càrrec, Lagarde insisteix que la prioritat és contenir els preus, amb totes les eines a l'abast per tornar a situar la inflació al voltant del 2%. És una estratègia que molts economistes qüestionen. La professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz, n'ha parlat aquest matí al Món a RAC1.
Estem intentant refredar l'economia amb una pujada de tipus d'interès quan l'increment de preus no ve d'aquest increment de la demanda, sinó que ve donat més del costat de l'oferta. I a més, doncs, ja hem de començar a assumir que estem en una situació d'estagflació. Estagflació és quan no estem creixent. Llavors, si continuem pujant el tipus d'interès, doncs el que es preveu és que hi hagi una recessió.
A l'entrevista, la mateixa Lagarde reconeix que el risc de recessió ha augmentat, però no posa límit a l'augment dels tipus. Ara són el 2%, que és el nivell més alt des del 2019, durant la crisi financera. I ara els esports, amb l'Oriol Jové.
El Barça visita aquesta nit el Victoria Pilsen-Txec en l'última jornada de la fase de grups de la Champions, totalment intranscendent per tots dos equips que ja estan eliminats de la competició. El vicepresident esportiu del club, Rafa Juste, ha assegurat des de Pilsen que el club però continua confiant en el projecte liderat per Xavi Hernández.
Xavi és un lo que queremos, un entrenador de casa, es un entrenador que sabe muy bien lo que es ser jugador del Barça y tiene una plantilla que poco a poco la va a hacer y estoy convencido que nos va a dar, lo decía él, los títulos que hacen falta a esa institución.
El Barça s'acomiadarà de la Champions sense Robert Lewandowski ni Busquets, i Iñaki Peña i Pablo Torres seran titulars. El partit començarà a les 9 i des de les 8 es podrà seguir en directe a RAC1. A la mateixa hora s'enfronten el Bayern i l'Inter, tots dos ja classificats pels vuitens de final. I a 3:15 l'Atlètic de Madrid, també eliminat de la competició, es juga a assolir la tercera posició que dona accés a l'Europa League. L'aconseguirà amb una victòria al camp del Porto, i en cas d'empat o derrota haurà d'esperar el resultat del Bayern Leverkusen Bruges. Dos apunts més en clau poliesportiva. En handbol, el Freiking Granollers juga a 6:45 de la tarda davant l'Sporting de Portugal a la Lliga Europea, i en tennis Albert Ramos ha perdut davant Pablo Carreño per 6-3 i 6-3 en partit de la primera ronda del torneig de París-Bercy. A aquesta hora està debutant Novak Djokovic contra l'estatunidenc Cressy, partit al primer set amb empat a 3.
I pel que fa al temps, acabarem el dia amb temps tranquil a la major part del país. Demà, a primera hora del dia, hi haurà alguns ruixats al Pla de Lleida i al litoral sud. A la tarda, de manera dispersa, les comarques de Tarragona i Barcelona, un parell o 3 de graus menys al centre del dia, al Pirineu Oriental i en molts sectors del sud de Catalunya. Això és tot. Més informació d'aquí una hora al portal de notícies rac1.cat.
Perquè combinis estil i petits preus, Kiabi t'ofereix sempre més per a la teva família. Proposem ofertes com un abric de nena o nen per 20 euros. Descobreix la col·lecció hivern per a tota la família a la botiga, al web i a l'app. O fes la compra en línia i recull-la a la botiga.
Kiabi, la moda petit prix.
Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorza entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Denominació d'Origen Costers del Segre i Wine in Moderation.
Del 4 al 6 de novembre torna a Palau-Solità i Plegamans la mostra de cinema infantil Bada la Boca.
T'esperem al Teatre de la Vila amb més de 40 pel·lícules d'arreu del món i tallers de light painting, stop motion i de doblatge per a nens i nenes de 2 a 12 anys.
Entrada gratuïta. Reserva la teva butaca a palauplegamans.cat/Bada la Boca.
Organitza Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans.
Xavier Carol, geoquímic i professor de recerca del grup EGAR de l'IDAEA CSIC.
La contaminació, efectivament, mata. Una part produeix inflamació directament als pulmons i una altra part és tan fina que travessa el pulmó i entra al torrent sanguini.
Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem. AMB, campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb actualització constant a rac1.cat. RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
RAC1.
I avui volem parlar de com sentir-nos bé, de fer exercici, que és una de les principals fonts per sentir-nos realment.
Si aquest any has decidit prioritzar-te,
cuidar-te,
equilibrar-te,
posar-te en forma,
nodrir-te,
estimar-te,
aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1.
Clar, ara em direu, home, és que en aquesta segona hora de programa,
sí,
tu has dit a la primera hora,
sí,
que la cosa anava de terror, de continguts,
sí,
terrorífics,
sí,
i ara parlem del joc de cartes. O sigui, quina relació té el joc de cartes amb el terror, amb el dia que estem celebrant avui?
Bueno, perdona, allà al moment final que fan allò de les notes,
sí,
allà hi ha molta por i molt terror, eh?
Sí.
Que hi ha uns plors i uns gemets.
Et jo faig la pregunta, quina relació té el joc de cartes amb les coses
i punyalades,
de
que s'apunyalen
de Tots Sants i del Castanyada.
Jo l'he fet més curta, la pregunta, però ja li vaig a respondre.
S'apunyalen entre ells, eh?
Que el Marc Ribas va passar un moment autènticament terrorífic,
sí, sí,
quan va coincidir, si us en recordeu, amb el que li vam dir el xef impostor del joc de cartes. Perquè el joc,
sí,
de cartes va tornar,
sí,
a TV3 el Marc Ribas es va trobar amb un cuiner que va dir que era cuiner, però després no ho era. No sé, és realment, si voleu recuperar aquesta primera entrega de la sisena temporada, aneu a TV3 a la carta, perquè no ho podem explicar. Això s'ha de veure i s'ha d'escoltar, perquè ara escoltarem l'entrevista on Marc Ribas comenta precisament aquesta situació. Mainat, bona tarda.
Bona tarda, Rival, com esteu?
Molt bé.
Això del joc de cartes no esteu entenent bé el que s'ha de fer, ni el concepte ni el que
no, si el concepte sí, si el concepte és doncs que vas tastant restaurant, hi ha unes valoracions i
això anirà eliminat.
Ah, sí?
Això perquè els hi fotrem una demanda al joc de cartes.
Però a veure, el joc de cartes...
Perquè és cuina, eh? És cuina i Operació en Triunfo, a l'acadèmia, també hi havia una cuina.
Home, però...
I parlaven de si el menjar era bo, si no era bo, tot això.
Però no tenia res a veure...
És una còpia, és una còpia, és un cal. Per tant, escolta'm...
O sigui, però a veure un moment, a l'Operació en Triunfo hi havia una cuina...
Sí, però... I deien, no, estos espaguetis estan buenísimos, per tant, és el mateix que el joc de cartes.
No, però no és el
mateix que el joc de cartes. No entraven en el concurs, una altra història.
Bueno, però sortien menjant, sortien menjant i provant plats, és el mateix, per tant, els demandarem...
El pasteller també sortia
fent... Bueno, el pasteller és mort ja. Però aquesta gent sí que els demandarem, perquè, escolta, més una còpia, el mateix que Eufòria, que també copiaven Operació en Triunfo.
I és llàstima, perquè ara tenen el Premi Ondas, estan en un moment, i ara...
S'acabarà el programa, s'acabarà. Ara, això sí, si voleu que us digui el format que s'hauria de fer, per exemple, escolta, m'ho pataria el joc de cartes, agafant, i a l'últim programa, a l'últim moment del programa, que el Marc Ribas hauria de dir que no és cuiner, a l'últim programa de tots, allò, quan s'està acabant el programa, ens hauria de dir la veritat, hauria de dir que és stripper i despullar-se enmig d'un restaurant. La gent fotria un xiscle que rebentaria els audímetres.
Però aquesta és la recomanació, o sigui, després del xef impostor, com a concursant, el xef impostor presentador.
El xef impostor presentador i stripper. Escolta, la gent, si me vol això, l'estriptease.
Ja li direm.
Ha tornat la nova edició de Joc de Cartes i ho ha fet, allò que li agrada dir al Ramon Gené, ho ha petat. De llarg, les audiències han rebentat. Dimecres, el millor xef jove del Vallès Occidental va fer un resultat de rècord. 473.000 espectadors, que darrerament no es diu el nombre d'espectadors, hem de parlar de xef. 473.000 espectadors, poca broma, i un 23,5 de quota de pantalla amb un 25 de mitjana. Les millors dades des de l'octubre del 2019 i amb una audiència acumulada de 840.000 espectadors. I és que el primer programa de la sisena temporada, tal com ens va avançar el Marc Ribas, no ens ha deixat indiferents. Marc Ribas, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. Bueno, ja ens ho vas advertir a primers de setembre, parlant del Pay Experience, que per cert tenim tancarem el col·laborat Pay Experience, sí? Després de l'experiència de la paella. Sí, tenim una visita que vam fer, però això ho tractarem després. Bueno, quan vas venir al Versió ens vas dir, compte amb la nova temporada que no us deixarà indiferents, i ens vas dir, per això vam prendre nota aquí, l'Àfrica Paellero va citar allà el calendari, avui, dia 21 d'octubre, ens vas dir, el primer programa ja lo nunca visto. I el cert és que el primer programa, doncs, no ens va decebre gens.
Ens has enganyat en el programa del joc de cartes i tu no ets cuiner.
Soc el que s'encarrega de la cuina, però no soc el que cuina cada dia.
Bé, pels que no van veure el programa ara, la Mònica Folquet. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Us farà 5 cèntims, però abans, la teva indignació a càmera, jo no l'havia vist mai, o sigui, jo dic, a veure si encara se li escaparà un bolet, perquè et vaig veure molt emprenyat,
perquè no
que
era,
finalment...
No era temporada encara de bolets, digues, que no vaig gravar.
Em vaig veure que... És que...
Em vaig emprenyar, sí, perquè no està bé. No està bé.
Perquè, en principi, el concurs és per cuiners.
Clar, no et penses mai que algú tindrà tanta cara dura de fer veure que ocupa un lloc en el restaurant que no ocupa. Però, a més, tampoc et penses que algú es pensarà que som tan tontos. És a dir, seus amb mi i en el primer àpat Ja me n'adono que no ets cuiner.
Parlant del primer àpat, a veure, la Mònica Folguet es farà sinopsis del que va passar en aquest primer joc de cartes.
Aviam, competien quatre coners joves.
Bueno, quatre no, tres i un impostor.
I un infiltrat. Exacte. A priori no ho sabíem.
Sí.
Aquests quatre cuiners, l'Àlex Ruano, de Can Mauri de Polinyà, en Víctor Pajares, del restaurant El Carrol Daurat, la Tina Veloso, del Quisamba, i en Sergi Covadella, de Can Sidro. El Sergi és qui...
El protagonista.
Que d'escoltar. I només arrencava a aparèixer en Sergi amb tota una declaració d'intencions.
Jo en el sector de la restauració vaig començar treballant a la sala, però vaig veure que la cuina no sortia com jo volia, així que jo em vaig ficar a la cuina, vaig agafar jo la màniga i m'hi vaig ficar al 100%. Jo com a cuiner no tinc formació, però jo tinc molt bona mà, faig molt bona cuina i jo en aquest restaurant li posaria més d'un 10. Jo sóc una persona bastant presumida, m'agrada sempre anar ben arreglat, ben vestit, i sobretot quan em miro, veure'm maco, jove, i dir, hòstia, aquest tio m'has bueno. Guanyaré joc de cartes perquè sóc el millor i cuino superbé.
Jo, que estava a casa, tota l'atenció, ja com vaig sentir això...
Chico, muy humilde.
Jo vaig pensar, ui, això ja vaig dir, això ja promet, això promet.
Promet,
en termes televisius, vaig dir, això promet.
A termes
la màniga, en termes...
És un superconcursant.
Home!
Hosti, és...
Jo vaig dir, hosti, això pinta, perquè, clar, que deixa la sala i perquè ho fan malament. Ja està criticant els que hi havia a la sala al restaurant, a la cuina, i ell s'hi posa. Però quan diu, agafo la màniga o em poso... Agafo...
Fixa't que diu, no sóc cuiner de
bueno, formació. Bueno, autodidacta. Sí. Ell diu que agafa la màniga, això en termes de cuiner vol dir
la
alguna cosa?
La pastissera, suposo, és la màniga pastissera per escudillar i fer... No sé, no ho entenc.
Bueno, seguim.
De seguida es veu que en Sergi no dubtarà gens a fer una estratègia destructiva en relació als altres.
He sentit parlar de tot. Tots ens coneixem aquí.
Sí, ja, ja.
Nosaltres fem bodes igual que aquí i, bueno, ens han explicat cosetes, clar.
Draps bruts.
Sí, això sembla, no?
Jo m'imaginava que almenys tindrien totes les bombetes enceses i no foses. Això sí que m'ho havia imaginat. L'Àlex és una de les persones d'aquests de consejos vendo, però per a mi no tengo, perquè ell tenia la cuina igual o pitjor.
Total, el programa va avançant i...
Molt incisiu, disculpa, Mònica, molt incisiu amb fotre's a la cuina i remenar-ho tot, tocar-ho tot, el concurs hi ha algun límit de bueno, perquè clar, aquest home es va dedicar a la nevera, a obrir els tàpers, anava comptant les bombetes amb foses, vull dir que
no.
Es pot obrir tot, pots, perquè quan van anar al seu restaurant les cambres frigorífiques estaven tancades
amb... Sí, ell ho va tancar, però
amb clau, no es podien obrir.
Clar, jo no hi sóc mai, les inspeccions.
No, però dic, si marquem un límit, de dir, bueno, fins aquí o no. No,
no,
o sigui...
hi ha els límits de que de vegades surten coses, no en les inspeccions, sinó que algú diu alguna cosa que creiem que no pot sortir per la tele. Això ens ha passat. Però no, és un reality. Per tant, ha de sortir la realitat, el que estan fent.
Com que ho esteu petant, jo crec que en la propera edició, quan torneu a enregistrar, hauríeu d'obrir un fil, vull dir un fil, un apartat, que crec que marcaria una puntuació, que és els lavabos.
No.
No?
No, t'explicaré per què.
Per què?
Perquè gairebé sempre en els lavabos hi va parar el material tècnic. Tu has fet tele, tu ja saps ho que és. Llavors, tot el material tècnic...
Ah, va al lavabo.
L'acabem entaforant allà perquè es pugui fer la visita.
Vale.
I després anem 22 persones al rodatge.
Que estan amagats tots al lavabo.
Imagina't si haguessin de gravar 4 operadors de càmera, 2 tècnics de so... Tothom allà dins del lavabo hagués sigut... És pitjor que el del camarot del
Germans. Vale, va.
Televisivament, doncs sembla que...
Va, veus, ja tinc una explicació, perquè el lavabo, pensava, no, el lavabo, molts restaurants comença d'una manera, però acaba molt malament alguns lavabos.
Si us sembla, escoltem...
Sí, exacte, com l'after.
Com l'after.
Abans comentàveu que de seguida es va veure que el Sergi no tenia coneixements de cuiner i heu posat el... I si us sembla, escoltem alguns dels moments en què queda...
Bueno, el primer moment que dius... Aquí passa alguna cosa.
Això està molt pa, molt all. M'agrada més suau.
Té massa all, aquest ajo blanco.
I molt pa. Es nota molt pastós.
Com es fa l'ajo blanco?
Això no m'ho preguntes. Bueno, una miqueta d'ametlla, li fiques una miqueta d'ajo, també, d'all. I després, bueno, no sé, hi ha gent que li fica nata, depèn del que li
vulguis. Nata? Ajo blanco. Nata a l'ajo blanco?
molt líquid, no?, per ser un ceviche. M'esperava, doncs, alguna miqueta més de consistència, però, bueno, potser deu estar bonic.
Consistència, un ceviche?
Sí, que no sigui tot líquid, que no sigui com una sopa.
Tu saps què és la llet de tigre?
Algú exòtic, deu ser, perquè no crec que tinguin aquí un tigre.
No en tens idea, oi?
No cuino coses exòtiques.
És a dir, tu allà te n'adones perfectament que no en té ni idea de cuinar, però abans, no és a dir, quan es fa el càsting i tot això, no hi ha res que us faci pensar que...
És com si el càsting el fes qualsevol de vosaltres, que no sou cuiners, i que vas a un lloc on mai ningú t'ha enganyat. Tu no vas a buscar la trampa. Aquesta no és la teva missió. És veure si algú se sap comunicar bé, si compleix els requisits del programa i treballa en aquell restaurant. Tot això és el que es comprova. Quan tu li preguntes quina és la meva feina, la meva és de supervisar i revisar, no sé què, tot la cuina. Ja t'ho creus. No se'ls hi fa una prova de cuina perquè no és un concurs de cuina. En el sentit que no anem a mirar, a veure, anem a fer un classificatori en el que hi haurà un jurat de cuiners que classificaran si aquell és cuiner o no. Ara, el programa el fem tots. Tots vol dir tots 40 i tants. I un d'ells també sóc jo, que sóc l'únic cuiner. Llavors, quan jo m'assec a taula, el pillo. Per tant...
O sigui, el pilles ja en el primer restaurant?
Sí, el pillo en el primer restaurant.
Que és el que acabem d'escoltar.
Sí,
i llavors jo vaig a parlar amb la Míriam, la directora, i li dic, Míriam, aquest tio no és cuiner. Que sí, i jo que no. Que sí, que no. Llavors, aquí és quan entra el conflicte, que jo dic, aquest tio no pot ser. El segon àpat, ell el que agafa és intenta passar desapercebut, perquè, clar, jo li foto drop en el primer àpat. El primer àpat...
Bueno, ja ho hem escoltat. Surt amb tres fores de joc claríssims.
Molt clar. Llavors, ell ja va una mica escaldat, fins que arriba el tercer àpat, que ens anem allà del sushi, per dir-ne d'alguna manera, dels petafetes i tot allò. Què ens passa allà? Allà ens passa que tothom ens sembla que allò és molt fora de lloc, excepte el que fa la Tina, que són les postres. I tot l'altre ens sembla que és una anada d'olla d'algú que s'ha imaginat més a saber què. Ell allà també se sent còmode, perquè vol que tots diuen que no ens sembla del tot bé. Ell diu que les postres sí, bueno, però tampoc són molt bones. I després ve casa seva. Clar, allà és quan...
Ve el Víctor primer...
Exacte.
No, abans de... Perquè ell és l'últim, casa seva és l'últim.
Sí.
Llavors hi ha el del Víctor, que és el cargol daurat.
De Terrassa.
Sí. Allà es dedica a criticar bàsicament la neteja.
Sí, però és el segon àpat, que dic ell... Allà ja no
sí,
vol...
allà no fa cap... No parla, és més, diu que els cargols estan molt bons.
Sí.
Els cargols estan molt bons.
Per no...
Sí, per aixecar la llebre.
I perquè no li torni a preguntar com es fa un cargol, perquè com que ell no sap fer un cargol...
El Sergi l'han entrevistat aquest matí a TV3 i ha reconegut que us va enganyar tots.
No. Els vaig enganyar tots, vull dir, i fins i tot quasi guanyo els xefs que més experiència tenia sense ser cuiner.
No, enganyar-nos no ens va enganyar.
Bueno, a tu no, des del començament.
No, llavors, clar, fins que no es grava el programa... Doncs no és que ens enganyés, ningú s'esperava que aquest noi anés a mentir. A la que es comença a gravar el programa, s'engeguen les càmeres, i arribo jo, allà ell se'l pilla.
I tu li vas dir alguna cosa? És a dir, fins que no veu arribar al seu restaurant a fer l'últim àpat, diguéssim, que és el que es fa a Can Sidro,
no, perquè
tu no dius res i deixes que...
Jo havia fer una cosa que es diu fet entreteniment.
Xau.
Clar.
Per això portes un grapat de programes i de jocs de cartes.
Llavors, tot això va sortint en el programa mica en mica. I perquè tampoc és... O creiem que tampoc havia de ser la meva feina. Havien de ser ells mateixos que ho anessin dient. Els altres tres sí que són cuiners. I també el pillen.
Ell defensa que...
El
Sergi defensa que el seu pas pel programa ha estat un èxit per tots.
Bueno, jo ara no puc sortir al carrer. Ho dic de veritat, no puc sortir perquè tothom vol parlar, em parla, tothom vol saber, perquè al final jo crec que és del que més s'ha parlat a Catalunya i del que la gent se'n recorda no és de qui ha guanyat, perquè si us ho pregunto potser ni ho sabeu. Us en recordareu de Can Sidro i de mi al final amb aquest programa. I jo crec que això és lo important.
A veure, segons ell, l'estratègia ha sortit perfecta. O sigui, tothom se'n recorda d'ell, la prova és que avui estem parlant d'ell, ell no és cuiner, i la pregunta que et faig és, Tu creus que n'ha sortit beneficiat Can Isidro o n'ha sortit perjudicat? Perquè allà hi havia dues persones que no van ser presentades i que estaven a la cuina i després en un moment determinat apareixen a la sala, van tornar a desaparèixer, que eren com dos, bueno, dos electroplasmes, vull dir que no sabia exactament qui eren, perquè em vaig preguntar tota l'estona, aquests senyors qui són? Hi havia però amb uns braços creuats, sí, que semblava una parella de la Guàrdia Civil.
La propietat.
Clar, però és que no van ser presentats, no sabíem què feien, estaven allà...
Vigilaven.
No sé qui vigilaven. Vigilaven el, clar, el carregat que es feia passar per cuiner i el cuiner que fes el que havia de fer. La pregunta és aquesta. Tu creus que, tal com diu el Sergi, la propietat n'ha d'estar satisfeta i que el restaurant en sortirà beneficiat de tot això? Perquè, a veure, el menjar no feia mala pinta.
Sí, nosaltres, com a programa, sí. És a dir, la part del càsting, que sí, ell el diu així, com que està tan content...
Sí, sí, està doncs contentíssim.
N'ha d'estar molt...
I ha dit... Fins i tot vaig estar a punt de guanyar els xefs.
No, això, ja, això crec que no. Però el que sí que és veritat és que el programa és bo. Ha sigut un gran concursant, en Sergi.
Sí, sí.
És més, també posaria aquí dins l'Àlex. Per mi l'Àlex és un concursant de llibre. Si tu anessis a buscar el teu concursant preferit, per mi seria l'Àlex. Perquè... sumat a tot el que pugui tenir en Sergi, té criteri. I llavors, quan parlava d'alguna cosa, ho feia amb criteri. I això és molt d'agrair quan algú diu el que pensa, però a sobre ho fa amb criteri. Pel restaurant, no, entre el TV3 a la carta i tot això, al final serà 1 milió de persones que veuran el restaurant. Per tant, crec que sí que és positiu. I el restaurant no ho fa malament.
No, ho fan bé.
Qui ho fa bé, ai, qui no ho fa tan bé, diguéssim, és ell que vol enredar. Si això amb ell li fa que pugui... la gent li digui coses pel carrer i això li agrada, doncs és fantàstic també per ell. Vull dir, no sé.
Vols dir que li heu fet... arribat a la palanca de ser famós, que això, clar, també hi ha molta gent que li agrada.
Sí, li agrada que li diguin coses.
Sí, sí,
fantàstic. Ja ho té. Pel restaurant, home, pel restaurant jo penso que vendrà molts peus de porc, perquè la dama em va fer uns peus de porc excelsos.
M'agradaria fer una pregunta com a chef de Chehatze.
De Chehatze.
De Chehatze.
Però tu mai has cuinat coses com el Marri?
No, com és que sempre, vagis on vagis, a Tarragona, arrel, amunt, avall, a Manresa, a Roma, per què sempre demanes peus de porc?
Això últim no m'interessa.
Què és l'últim?
Doncs els peus de porc els demano perquè, a part de que m'agraden, quan gravem el joc de cartes hem de menjar molt i tastar coses de molta gent i de vegades amb espais molt curts de temps. O sigui, ara gravo un àpat i a peça de gravar un altre. I jo necessitava coses que la meva digestió fos fàcil. I el peu de porc és gelatina pura. Allà no hi ha problema de digestió, escolta'm.
Tot llisca
bé. I... sí, entra, s'absorbeix i surt bé.
Sí, no,
i el peu de porc, això és ideal per no tenir problemes, diguéssim, després de digestió.
Ja.
Perquè amb quin termini de temps graveu tots els restaurants? 48 hores?
No,
3 dies?
Són 3 dies, 72 hores... i això vol dir el primer dia
perquè el primer restaurant que aneu jo vaig veure que era de bon matí, vaig pensar, hòstia, de bon matí ja fotràs de dinar, vull dir, clar,
costa.
Sí.
Però fem presentació, gravem presentació dinar primer dia, segon dia dos àpats i tercer dia fem tercer àpat i confrontació.
On ho feu, allò de la confrontació? Qualsevol lloc o...?
Sí, bueno, l'equip de producció, que és fantàstic, busquen aquelles... coses i munten allò amb un plis-plas un plis-plas tampoc.
Bueno, però aquell escenari que dius, hòstia, aquí ara venen les bufetades.
Sí, allà quan fa por.
Sí.
Aquella foscor. Sí.
Bueno, no m'ha acabat perquè ara anem amb la segona part del personatge, perquè clar, no... O sigui, aquesta seria una part, que és que ell no és cuiner. Però la segona part que hi ha aquí em va generar... O sigui, aquí ja sí que crec que es va estar sobre una línia, podríem dir que molt perillosa, té a veure amb les al·lèrgies. Perquè en Víctor, el cuiner, ara parlàvem de xef, del Cargol Daurat...
De Terrassa.
Sí. És al·lèrgic a la proteïna de la llet i de la vedella. I què va passar, Mònica Folquet?
Doncs que ho sap tothom, perquè des del començament en Víctor explica que ell té aquestes intoleràncies, que és al·lèrgic, i però al final el restaurant Can Isidro de poc no passa una desgràcia. Escoltem diferents trossos del que va passar.
Sense lactosa, al·lèrgico a la leche.
Por eso porto yo.
Claro, esto ya lleva leche. Claro, sí. Al·lèrgico a la leche, no a la lactosa, a la leche.
Bueno, porta llet.
Diu que puja i que
ja és. És llet de soja. L'he fet especial només per tu, aquest matí. M'he llevat molt d'hora per fer-te aquest postre especial.
Creo que ets tan cremoso que digo, voy a ser que... Merci, guapo.
Come.
Lo pinto tranquilo.
Que no sé si que te lo digo en serio, que tiene algo. No, coño, Me lo noto raro. Sí, prueba esa mierda que está buena.
¿Té llet?
Sí. Buah, deja que te enseñe la leche con la que la he hecho.
Jo crec que el Sergi no ha fet res i ha comprat unes postres fetes. Deu ser unes postres sense lactosa. Jo vaig a baix. Tenim un problema dalt. Allò el dolent.
No.
Ensenya'm amb què l'has fet.
A veure, espera. Truco al pastisser, Carles. Estic flipant.
Bueno, ara li hem donat antiestrogènics, eh? No és broma.
No té encès. És que és impossible. És que li hem fet especial per ell amb llet de soja.
Ell és al·lèrgic a la proteïna de la llet i de la vedella.
Que
lleva salsa española. Pastadas y eso, la ternera, que le hemos echado la salsa, un poquito
de salsa de ternera.
Fliparàs, nen. Em prometen que no et ve d'aquí.
De què?
Del Magret. Acabes de menjar salsa feta amb ossos de vedella.
Bueno, com es va viure aquesta situació? A veure.
Això em va emprenyar.
Realment. Primer ella et diu que el pastís, ell s'ha aixecat molt d'hora per fer el pastís, quan sí. No cuina. Després es desvetlla que no s'ha aixecat d'hora, sinó que el va comprar fet amb llet de soja. Això per una banda. Però clar, quan baixes a la cuina, tot es resol, que hi ha un moment que un cuiner diu no, l'he puesto salsa espanyola, que no sabia que era salsa espanyola.
Salsa espanyola és una demi-glace, sí, és el fons de carn, és a dir, és un caldo de carn de vedella, que tu una vegada l'has fet, l'has colat, el desgreixes, i una vegada l'has desgreixat, el redueixes i fas la demi-glace, o salsa espanyola, que se'n diu.
Mira que hi ha noms.
Bueno, escolti, a veure si es diu espanyola. Aleshores, a la salsa espanyola amb ell li posen com a més per acompanyar el plat, no? Per acompanyar
no, perquè tu per acabar salses fas servir la salsa espanyola que seria la base pots fer
és que no vaig acabar d'entendre exactament
amb oporto, per exemple, o amb tòfona o amb el que tu vulguis i tu li poses aquesta demi-glace, aquest suc de vedella concentrat. Per entendre'ns.
Aleshores, tu entres amb... O sigui, perquè, clar, se't comença a canviar la cana a tu, i, evidentment, també el concursant, perquè, clar, diu, hòstia, a veure... Perquè ja diu que nota alguna cosa estranya.
Sí, aquí ens acollonim...
Bueno, clar, no m'estranya.
Perquè dius, hòstia, aviam si ara algú es farà mal. Què és el que passa? Que... El que s'acaba veient a baix, clarament, és que el cuiner de baix no sabia que aquest noi... era al·lèrgic a la proteïna de la vedella, vaca i tot el que produeixi una vedella o una vaca o un toro. Vull dir, no podia menjar aquesta proteïna. Com que aquí estava al càrrec del concurs, diguéssim que era en Sergi, i el representant del restaurant era en Sergi, i en Sergi no sap el que es fa amb aquest aspecte, perquè no és la seva feina, la feina d'ell és vendre casaments, doncs això... acaba provocant que hi hagi un risc...
Bueno, és que anem més enllà, perquè Sergi, Mònica, té una teoria al voltant de les al·lèrgies.
Sí, sí. De fet, va posar en dubte que en Víctor realment tingués una al·lèrgia.
Qui és al·lèrgic a la vedella? Si pot menjar porc, pot menjar carns vermelles i no pot menjar vedella, no ho entenc. Potser és un cuento.
En cap moment m'ha preguntat si podia portar res. Ja. I el Jaume tampoc.
Creus que ho ha exagerat? És que moltes coses a vegades estan al cap, eh? A veure, jo coneixent el Víctor, com tot ho exagera, jo crec que potser no es troba ni malament.
Coneixent el Víctor, com tot ho exagera... No. Al cap!
El cap, sí, es veu que les...
Bueno, clar, si tu tens el cap... Si tu tens el cap
psicosomàtiques.
Sí. Clar, si tu tens el cap, que el tema al·lèrgies, tot això és una qüestió de cap, li fots i avall, i jo crec que fins i tot va fer com una... O sigui, en el fons, jo crec que el seu subconscient va dir, bueno, provem, a veure si és un cuento realment... perquè tu dius que ell es va prendre antihistamínics?
Sí. Ell es va haver de prendre antihistamínics. Jo estic segur que el... allò que ens van donar aquelles postres era unes postres sense lactosa, eren comprades, això segur,
sí,
però a part que eren comprades de sense lactosa, perquè ell no es va arribar a preocupar ni a imaginar que existeix una proteïna a la vaca que li donés una al·lèrgia. Ell això, es pensa que això és un cuento, això qui pot arribar a ser? I llavors ell quan demana les postres que siguin sense lactosa, tu, perquè amb ell és el que li sembla. Què passa? Que aquí és una cagada important. Tu no pots jugar amb la salut de les persones quan venen al teu restaurant. També és veritat que no hi ha tantes al·lèrgies ni intoleràncies com ens trobem en els restaurants. Què vol dir això? Que de vegades, a la contra, també t'ho intenten colar amb el no m'agrada, sóc al·lèrgic. Perquè no els hi donis allò que no els hi agrada. A mi m'ha passat. A mi m'ha passat de pujar corrents de la taverna del Siri en el pis de dalt, que tinc el menjador de dalt, perquè hi havia algú que em deia que era al·lèrgic a les olives, perquè la russa que fem nosaltres porta dues olives, i que si els hi poguessin canviar. I ve el cambrer i m'ho diu, dic, coi, aquest tio acaba de menjar. Tot el que hem fregit i hem cuinat és amb oli d'oliva extra verge. Pujo dalt corrents a dir-li, anem a l'hospital, perquè d'allò, jo, cagat de por, li agafarà un xungo un tio perquè no ens ha avisat, i els hi preguntem i em diu, no, bueno, i la dona diu, digue-li, i em diu,
és que
no m'agraden les olives. Que amb el meu dic, hòstia, tio, m'acabes de fotre un susto. Dic, perdona'm, tens 40 anys, no pots agafar l'oliva i apartar-la? Em va fotre un susto de por. Què vol dir això? Que de vegades... Mm-hmm. És veritat que hi ha justos per pagadors. Ara, el que ha d'estar molt clar són les al·lèrgies i els al·lèrgens, i que els professionals que estan en un restaurant puguin cobrir-les si poden. No, de vegades no es pot.
En el cas de l'Àlex ja ho anava dient des del començar el programa, o sigui, va repetir que fins i tot vas dir, bueno, ja ho sabem, jo anava dient a casa, bueno, ja m'ho sé.
Sí, ell constantment ho anava dient, sí, perquè patia molt, sí, perquè s'ha trobat amb en Sus.
Bueno, patia molt fins que va arribar el moment que
tenia raó,
que es va trobar...
Però, i que hagués pogut arribar abans, perquè, sí, de fet, el drama va ser l'últim a Can Cidru, però el Kisamba
també...
tampoc tenien gaire clar com havien d'actuar en aquest cas.
Us porto el variat Selva per aquí. Us porto el plat. Gràcies. El que escolteu és el Kisamba, que porta petaceta per sobre.
Tot això qui s'ho inventa?
El xef executiu, en aquest cas el Marc. I deixo aquí el tataki. M'ha comentat cuina que els quatre primers trossos eren per la persona que és intolerant a la lactosa.
¿Pero que lleva leche?
La salsa trufada, sí.
Simplemente con el mismo aceite que baja.
Pues lo comento en cocina, a ver si te pueden
aceite que no puedo, por el queso. Y eso es en teoría, sí.
Vale, Tina, Marc, total que son las mayonesas y las salsas que intolerarán a la lactosa, ¿oí?
Però que és que no s'ho apuntava, no? Que no s'entén això, perquè clar, no és un restaurant, són dos. Per cert, m'agrada la música que li poseu, perquè sembla que estiguis a Hawaii i van servint un sushi que, a veure, anava mirant a casa i pensava...
Aquella barca...
Sí, no, la barca molt maca, però...
No, home, era al·lucinant.
Els mariners que anaven a dins la barca... Bueno, pues, dius...
Volia simular la cuina Nikkei brasilera. I la cuina Nikkei brasilera, sí que és veritat que els restaurants allà al Brasil, doncs, et posen
molta
aquestes
barques
i tot allò, el que passa que no té massa a veure amb la cuina Nikkei brasilera. Mira que jo vaig tenir allà un xef que si hagués vist això, l'Eiji li agafa un petacet perquè no hi hagués posat mai ell petacetes, en una... El que sí que es combina la fruita amb el peix, això sí.
Hi ha un oient, per cert, que ens pregunta sobre aquest restaurant, que com és que no cuina la que es presenta al concurs, perquè ella feia les postres. És a dir, en aquest restaurant ella va fer les postres, però no cuinava el sushi. Una mica sí.
Ella porta el wok i porta les postres perquè els hi compren en l'obrador d'ella, diguéssim, eh? Però el sushi man va voler sortir el propietari també, una mica el que dèieu abans, sí.
Però qui feia el sushi era l'altre,
el Marc, el... sí.
I aleshores pregunten per què no participava el Marc i no ella, saps què vull dir?
Sí, perquè estaven buscant el millor xef jove amb menys de 30 anys, mm-hmm. I perquè també s'ha de buscar, o intentem buscar sempre una equitat de en quant a raó de sexe, en raó de moltes coses, i no aconseguíem trobar caps de cuina noies al Vallès Occidental, i l'única cap de cuina que volia participar era ella. Llavors qui va sortir doncs era la Nina, perquè també era dona.
Habría de buscar una categoría para los càrrecs, perquè hi ha uns càrrecs en los restaurants que aneu que són los càrrecs.
Els càrrecs.
Càrrecs de la cuina. Perquè aquell restaurant tenia el chef executiu, que això sembla una multitud.
Càrrecs, càrrecs. Sí.
Tenen raó de ser, tota aquesta
mena
de...
Sí, però és curiós, no sé, que estiguin ahí en...
Sí, de vegades dius, hosti, no sé com surten els números amb tanta gent d'aquests càrrecs intermitjos.
Invité. A la...
Invitex.
A la confrontació final va quedar molt clar la gravetat del que havia passat amb el tema de la intolerància. Escoltem-ho.
On creus que estaràs?
Jo podria votar fins i tot el primer. 4,9.
Tercer. Tercer.
No han sigut objectius. Jo penso que els meus companys tenen enveja. Jo crec que m'han valorat super injustament.
La nota més baixa que tens.
Menjar.
Tens un 1 amb 3. En Víctor i l'Àlex t'han posat 0.
El menjar de Can Cidro no mereix un 0. Fa 25 anys que estem treballant.
0 és poco. S'ha ficat negatiu. Intoxicació. Roja directa. No parlo més.
Roja directa. De fet, la valoració del menjar de Can Cidro, tu la vas fer bona. És a dir, no es qüestionava tant el menjar, sinó el fet d'haver pogut provocar un problema de salut més gran.
Sí. A mi em semblava injust valorar el menjar que vam fer la dama i els seus companys per culpa de la coseta aquesta, de la mentida d'en Sergi, per voler ensenyar el seu restaurant. Ells van decidir, ell i el seu cap van decidir que dirien que ell és el xef d'allà, perquè com que
bueno, aquí hi havia una convivència.
Sí, perquè estàvem buscant un xef jove. Sí, i llavors allà no hi havia ningú de menys de 30 anys en aquella cuina. Per tant, diuen, com ho podem fer per sortir? Mira, direm que el Sergi és xef. Sí. Clar, i em semblava injust doncs fer que un restaurant que no fa les coses malament quedés malament. I vaig voler obviar això. És a dir, vaig pensar que en Sergi ja quedaria prou retratat en Sergi per en Sergi i no calia fer mal al restaurant.
Bueno, i no cal que pateixis perquè està encantat. Ja ho has sentit aquest matí, que està content, li demanen fotos i...
I de fet ell, aquest matí...
Ah, el tio està més content com si hagués guanyat.
Sí, sí.
Ell aquest matí s'ha justificat amb el tema de les al·lèrgies i ha explicat què va passar.
Jo sí que els vull dir que tothom es quedi ben tranquil, que nosaltres ens prenem en sèrio tot el tema de les al·lèrgies. De fet, tota la carta la tenim ben especificada amb tot el tema dels al·lèrgens. El que passa és que aquest dia ens vam voler lluir més i vam fer plats nous. Què passa? Que quan fas un plat nou i ho elabores tot i és el primer cop que ho fas, doncs poden passar aquests problemes, no? Que potser no estàvem preparats del tot per fer alguna cosa així.
Te'l creus?
Això és una capullada. Perquè quan tu fas un plat, saps quins ingredients hi ha. No és que ell, com que no ha fet mai un plat, no, deu pensar que és una cosa mística, no? Tu no fas res místic, coi. Ja ho hem dit moltes vegades, l'únic místic de la cuina és el mestre.
No,
Ja vas una cosa i et semblava que era una altra, que...
La raspa, per exemple, la raspa.
Bueno, raspa no recordo, però sí que era un caviar que em vas dir que t'agrada el caviar, vas dir, hosti, està boníssim, doncs no és caviar, em vas dir, era no sé què. Vull dir que era aquest joc de...
La raspa de pell que anava embolicada con una
mòmia. Ah, sí, sí que és la mòmia. La mòmia, exacte, me'n recordo perfectament, la mòmia. Un globo i a uns a dins hi havia una raspa.
Dóna-li un llama pets.
Eh?
Dóna-li un llama pets.
Com pets?
Peix, peix.
Ah, peix, peix.
Depèn de que menjaves el mar i tu no te'n mengen pets.
Bueno, i l'arròs aquell que em va servir, que anava amb una bossa i aleshores era un brou i on se'l barrejaves, i era una paella, però una paella clavada.
Era la fusió al moment entre que era l'arròs i la
barra. No, no, era espectacular. O les costelles, les orelles de conill.
De conill fregida con herbes secas aromàtiques.
No, no, sí, sí.
Tot això ja ho entenem, però per la resta de cuiners del món i de cuineres el que fem és, farem un plat, quin? Coi, normalment en el receptari ja hi és el plat. Tu hi faràs la teva gràcia o li donaràs el teu rotllet, però ja hi és. I després tu saps que si tu fas un magret amb una salsa que i acabaràs posant aquesta salsa espanyola, porta vedella, o sigui, que tu, a l'hora que tu marques els al·lèrgens a la carta, saps quins al·lèrgens té.
Amb la que el faci un vedella de vellesada. Com vedella desvedellitzada.
Vedella desvedellitzada. És que tu em vas dir un dia, el Ferran, em vas dir, jo amb la vedella no la treballo massa perquè no es pot treballar.
És molt difícil el que no té aquest dolor.
Només un apunt molt petit, Toni, perquè ens ha escrit la Victòria Cardona, que és al·lergòloga de l'Hospital Vall d'Hebron, i ens diu, molt important, intolerància a la lactosa no és el mateix que al·lèrgia a les proteïnes de la llet de vaca, que és el que tenia el concursant.
Correcte.
Diu, l'al·lèrgia pot arribar a ser mortal.
Fixa't.
Paraula d'al·lergòloga. I ens estan enviant també molts missatges persones que tenen al·lèrgia i que diuen que quan van veure el programa van trobar que era gravíssim el que va passar.
Doncs escolta'm, queda dit. No tan greu va ser el que va passar al Paella Experience, Bala. Mira, després de la teva visita, Marc Ribas, aquí el valent del Marc Bala...
Guillem Escudella.
Amb el Guillem Estadé se'n van anar perquè els va convidar el com es diu?
Miquel Sánchez.
El Miquel els va convidar. Bueno, explica-li una mica com ho vas veure, perquè han passat tants mesos que explica-li una mica, fes-li una pinzellada de com ho va passar. El local ha canviat molt, perquè ella bueno, ara explica una mica quins arguments et va donar del que va passar en el programa del joc de cartes de l'estiu amb el Paella Experience. Endavant.
Un dels moments en què jo em poso en contacte, de forma fortuïta, va ser, perquè va ser arran d'unes trucades, vaig anar a parar a l'Àmfora, a la Casa de la Paella, i hi vaig trucar al Miquel. I el Miquel, parlant del joc de cartes, em va dir que ja havien transformat el local. Havien fet fora el cuiner, el Germán, i que ara començava una nova era, The New Experience. I em va convidar a provar aquesta nova experience. I vam anar jo i el meu company.
També va dir que va passar el programa perquè estaven amb obres. No sé si això ho recull.
Aquest tema m'agradaria parlar-ne perquè el Marc en sigui conscient. I llavors, no sé si tu quan hi vas anar sabies com els hi anava de gent, si tenien moltes visites, si no.
De gent, vols dir?
De gent de clientela, de clients.
O quan estàvem intentant gravar va venir gent per menjar.
Sí, ho dic perquè quan hi vam anar nosaltres ell va posar una excusa perquè hi havia només dues persones més dinant en aquell moment.
Quanta gent ara mateix esteu disfrutant d'aquesta magnífica paella?
Hi ha dues persones.
Vale.
Més tranquils.
Més tranquils?
Estem la merda bé.
I tal. I
també jo pensava que el Miquel ens l'havia reservat per nosaltres, al local.
Bueno, està bé.
Hem tancat les reserves online. Això és important.
És que si no podem...
Arribar al grup i està tancat també.
Clar, ell em va convidar i em va dir que m'havia fet un forat al local, però clar, d'aquí a reservar i tancar només per nosaltres... Em sembla que era una mica excessiu. De fet, i perquè vegis que segons ell ho tenia tot ple, a la trucada de la invitació, ell ja va deixar clar que seria difícil trobar un lloc per dinar a l'Àmfora.
Et convido que vagis, convido a sopar o a dinar quan vulguis i t'adonaràs. La gent vol entrar a la cuina també, perquè la gent vol veure, no?, els canvis, vol veure si realment això està bé, és molt divertit ara.
Quan dius que em convides, és allò de... Et convido
a menjar, quan vulguis.
Em convides que no he de pagar res?
Ah, clar. Clar, ho proves i et dones la teva opinió. Amb la teva opinió hi ha més suficient.
És que molta gent...
Fixat, això sí, perquè hi ha un munt de reserves. Està sempre ple, però m'avises i et convido.
Però, Miquel, si dius que està tot ple, quan podré venir?
Jo tinc forats avui, demà passat, quan vulguis.
Vale.
Em fas un truc o si em dius, Michael, que vaig o...
Doncs molt bé, Michael. Clar, no sé si vosaltres també us va bé de ser forats.
Tu deixes forats o el teu
no em deixo de forats, però no omplo cada dia. És a dir, que això et passa, eh? Ahir a la nit, per exemple, jo ho tenia molt, molt fluix. I no passa res, per admetre-ho. Ahir ho tenia fluix.
Potser t'arribava un grup de 50 persones a última hora. No. Que això a vegades, el dia menys esperat,
no. Avui jo tenia un grup de 61 persones, però ahir ho tenia molt fluix. No,
doncs mira, té més sort el Miquel.
Sí, perquè que... estaven ells sí. dos, el Guillem Estadell i el Marc Bala, i de cop i volta, quan varen comentar que hi havia poca gent, es va rebre una trucada. Està ple el restaurant?
Tenim un grup ara de 50 persones dintre.
50 persones?
50 persones, sí.
D'aquí dues hores?
Arriben en dues hores.
Molt bé.
Sí que dinen tard, no?
Dinen molt tard.
Home, és un grup, ja sabeu que l'Àmfora és un restaurant turístic i és un grup turístic.
Ja sopen a aquella hora, no? Potser. Però, per tant, teniu cuina oberta tot el dia?
Sí. De 12 a 12 de la nit.
Ara entenc que d'aquí dues hores... I com els situaràs, els 50 que venen?
Són 50 persones, la disposició de les taules s'ha de fer i...
Ja encara no ho teniu, encara no, encara heu, tenim... no heu muntat.
Correcte, perquè esteu vosaltres i...
Escolta. Bueno, per tant, escolta.
A les 5,
vam tenir el privilegi de va tancar reserves per nosaltres. Ells dos van estar
allà. Sí, estàvem allà com si fos un VIP.
També deixa'm dir que...
Són uns fars.
De quin país són els estrangers que mengen més tard?
No, però això es va produir quan... Però això es va produir, Marc. Això es va produir... Eren les 3, un quart de 4.
Sí.
La reserva va arribar...
A les 5.
Però va arribar, ja, 2 hores més tard, però va arribar quan estàveu vosaltres dos.
Quan estàvem justament allà, però clar...
Va haver una trucada, això m'ho vas explicar tu.
Sí, però jo vaig veure que hi havia moviment i que ens han dit que hi havia 50 persones que arribaven...
A les 5, quarts de 6.
Sí, però tardíssim. I que arribaven en autocar. Això és un detall que em va semblar ben curiós.
Però van arribar de veritat.
És que ja no ens hi vam quedar. Bé, mira que ho vam dir amb el Guillem. Ens quedem i ja veiem... I crec que amb ells no els va agradar gaire la idea de que ens quedéssim massa estona. Per
com va ser l'experiència?
Doncs va ser una new experience, realment.
Sí?
Vam demanar la paella Volcano.
Ah, sí? Encara la fan?
Sí. La fan amb un nou cuiner. I també vam investigar com era la cuina, Marc, perquè tu saps que una de les coses que més va impactar era l'estat higiènic de la cuina. Doncs, tal com van fer els concursants, també vaig posar el dit dins del desaigua aquell, del
mitjà
de la cuina. Sí, el vaig arribar a posar. He de dir que no va sortir tanta merda com en el programa, però... Déu-n'hi-do, el bé que estava. Un altre tema és que, i això no sé si es va parlar en l'edició del Paella Experience, perquè nosaltres també vam fer les valoracions com el joc de cartes, que de fet li vam acabar dient una mica joc de taules, perquè, clar, arribaven 50 persones, era un joc de taules, allò. Nosaltres vam fer la valoració i una de les excuses que ens posava en Miquel era que estava tot en obres.
Hi ha un lavabo que no funciona.
Estem en obres.
No funciona, però hi ha un altre que sí.
Hi ha un altre que sí.
Que és el de noies.
I després he de dir que hi ha una peixera on se suposa que hauria d'haver-hi abans peixos.
Estem en obres.
Estem en obres, vale. Marc, una altra pregunta, i aquesta és seriosa. Quan vau anar a rodar, i això perquè el Miquel en va parlar, en el rodatge de Joc de Cartes, durant la gravació, l'àmfora estava en obres o no?
No, jo no el vaig veure amb obres, clar. El que sí vaig veure, els llamàntols que hi havia a la peixera aquesta que dius, el viver, que n'hi havia un que era mort. Hi ha un llamàntol mort. Ho heu vist? Diu...
Potser és que el tenia reservat
I dic, no està dormint. Li vaig dir a en David, dic, no dorm, Dic que és mort.
Però amb aigua o sense aigua?
Amb aigua.
Mort.
Era mort.
Flotava o era baix?
Era baix.
Oh! Era mort. Hauria d'haver tragat aigua, aquell lluny.
Pobra bèstia, no?
Sí. Bueno, potser era per fer el fumet.
No, home, no fotis un fumet amb un llamàntol mort.
Doncs, quan a mi em va explicar què havia passat amb Joc de Cartes, amb tot aquell fenomen televisiu de que no es van presentar a la valoració final,
Li vaig haver de preguntar també pel Germán si encara era cuiner. Tot això és quan aquest primer contacte, durant la trucada, abans d'anar-los a visitar, aquell cuiner que feia les paelles com si fos un cantant de rap.
Sí,
era un rapero que s'anava inspirant quan cuinava. Doncs molta atenció, Marc, perquè en Miquel em va dir que durant el rodatge també estaven en obres.
Jo no ho vaig veure.
Sí, sí, és que ell ho assegura que van així.
Sí, està millor. Marc, ell ja està en una nova aventura. Jo el vaig fer fora.
Es refereix a l'antic cuiner del Germán.
Uns altres dos dies després i cap problema.
Com li vas comunicar?
No, li vaig comunicar que no es podia tenir la cuina així. Que ja havia confiat. És que jo peco d'això, no? Confio en les persones, m'agrada molt ajudar la gent i a vegades s'aprofiten.
Però tu, Michael, l'hauries veure a la cuina o no?
Jo vaig veure la cuina, vaig tindre una brigada de neteja durant 30 dies fent reformes, Marc, però això és el que no es va dir, no? Que estàvem de reformes, Marc. Això és important.
30 dies d'obres.
No vaig poder dir-ho i això és molt important.
Durant la gravació del joc de cartes estava la cuina de reformes.
Atenció.
Mira. No, a veure, sí, perquè portàvem un mes abans de que vinguessin de reformes, sí. Fan reformes, però això no s'excusa igualment, Marc. Jo sempre he dit que el joc de cartes és com un tren que l'has de prendre, si no el perds i ja està. Jo sou molt arriscat i bueno, estàvem en reformes amb molta il·lusió, perquè la il·lusió no ens la treu ningú, i vam anar amb tot l'esforç, amb tot la il·lusió, però clar, un restaurant que està de reformes, pel sol surt pagament, surten coses que lògicament si no estàs pendent et poden perjudicar moltíssim, com va ser el cas, no?
No sé.
Però igualment no és de rebut que el cuiner tingui la cuina així. No és de rebut.
Jo no ho sé.
Això no és de rebut i això em va empipar molt.
Però tu ho havies vist?
Jo no ho sabia, això, eh?
No,
jo no vaig veure.
El que em sorprèn és que és un restaurant permanentment amb obres, perquè quan veuen a gravar, 30 dies abans estaven...
És com la Sagrada Família.
Mm. Esclar.
A més a més, pensa que hi fan neurogastronomia.
Sí.
I això no...
Bueno, perquè segueix amb obres, vull dir.
Van d'anar traient diamantos.
El nostre propòsit era això, que hi havia un nou cuiner i volíem provar...
Però bueno, li vam posar molt bona nota, eh?
Li vam posar molt bona nota, però perquè per un detall molt tonto que ens va convidar.
Que era gratis.
Sí, ens va convidar, llavors... Però tu, Marc, oi que et deu passar si algú et convida a casa seva? I tu que ets cuiner, una mica et convida a casa, tu no et posaràs allò a filar prim? Fora del programa, eh? No, però em va convidar i em sabia greu, home, i ara posar-me allò tiquis-miquis, no?
Sí, que per cert, vas venir amb la paella que va sobrar, la vas portar aquí a RAC1, va quedar a la nevera.
Sí, perquè ens vam adonar,
Van passar els dies i al final hay un muerto en mi cocina.
No, però el producte era bo, eh? El producte...
Sí, però la gent no es va animar.
Quan vam anar-hi nosaltres, el producte també era bo.
Sí. Clar, però la van deixar aquí, la paella, i no.
No se la va menjar ningú.
Com a llamàntol.
Per cert, que ens demanen si algun dia fareu un joc de cartes vegà.
No, ja el vam fer un de vegetarià.
Vegetarià, val.
I no l'hem fet perquè ja està tot gravat, eh? Però
gent que vol...
Sincerament, poder, sí.
I gent que vol els primers jocs de cartes que quan entren a la web, al web de TV3 no els troben.
Perquè això, clar, si no paguen els drets, la TV3... Això és com llogar una pel·lícula, te'n recordes abans que s'anava a llogar pel·lícules?
Sí,
doncs tu la pots tenir tants dies, no? I has pagat i després l'has de tornar. Doncs TV3 amb el joc de cartes ha de fer el mateix. Té els drets durant un temps i perquè ho ha pagat i després deixa de tenir-los.
Ah, carai. Digue'ls-hi tontos, eh? Van cobrant,
bueno,
eh?
Bueno,
és que... abans que marxis...
Bueno, no, sí, jo no cobro, eh?
No, tu cobres el que et pertoca.
El que et pertoca fer el programa. Ja
setmana vinent, què ens depara?
Brutal, Mercats de Barcelona i també és molt bo.
L'hem de tornar a convidar, el Marc Ribas.
Bueno, és que, escolta, és que ens té fascinat aquest programa.
La setmana que ve... riurem molt. Jo us he de dir que riurem. Jo m'ho vaig passar pipa. I coneixerem quatre concursants fantàstics.
Es pot dir quins mercats o és secreto sumarial, això?
No, fem secret. Però serà molt, molt, molt guai. I llavors m'ha passat una cosa també.
Els mercats de Barcelona?
Sí, d'una confusió que va haver, que jo no havia vist mai algú confonent una cosa així per una altra, que vaig quedar a dir... I em va provocar molt riure.
Bueno, estarem a... Això serà a partir de dimecres. Estarem atents a dimecres que ve. Marc Ribas, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Veritat, un plaer. Versió RAC1.
L'accés a l'habitatge és un dret fonamental.
I des de l'Agència Catalana del Consum vetllem per defensar-lo. Sabies que en les ofertes i els contractes de lloguer t'han d'informar dels preus de referència segons el municipi o la zona? I si et trobes en risc de perdre el teu habitatge, pots tenir dret a un lloguer social. Informa't sobre els teus drets a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu, siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
En 20 segons en tinc prou per explicar-te que el tros de creuer Symphony of the Seas de Royal Caribbean torna amb sortides des de Barcelona des de l'abril fins a l'octubre del 2023. A més, amb un 30% de descompte i els nens gratis.
Però vaja, si em dones una estoneta més, no paro! És que és un espectacle! Descobreixo a Nautalia Viatges!
Les voltes donen molta vida, fins i tot quan has tornat.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
És a dir, que quan nosaltres siguem a casa també podem posar l'alarma?
Esclar, podeu connectar tota la casa quan dormiu o les zones que vulgueu, o només l'exterior, perquè hi ha una càmera a la terrassa i sensors en portes i finestres. Així, si algú intentés entrar-hi, ho podrem detectar abans que això passi.